Doncs mira, avui el so o l'inici és aquesta segona onada de calor que ja ens la van presentar fa unes setmanes i que aquests darrers dies, aquestes darreres hores, ens estan advertint tant que arriba. També la pols del Sàhara. En parlarem tot seguit. Soc el Ricard Álvarez i ho farem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I és que quan, ja sabem que a l'estiu fa calor, però quan arriben aquestes onades de calor, doncs comencen a sonar les... comencem a alarmar-nos i no és que estigui mal feta, perquè ja saps que la calor mal controlada doncs afecta a molta gent que pateix malalties cròniques i que els afecta moltíssim. Per tant, si ho sabem amb temps, perfecte. Què et dic? Doncs que hores d'ara estem a 31 graus a la ciutat de Lleida, que avui ens hem quedat a una mínima de 22, pràcticament 22 i mig, per tant, nit tropical. I que la previsió és que demà ens plantem els 40 graus, que ja en parlem com si fos una xifra normal i corrent, 40 graus. Sí que és veritat que la previsió per demà fa una setmana i mitja era de 46 graus, però vaja, no per això... No, per això, doncs, hem de baixar la guàrdia. Mira, saltant-nos el protocol, el que fem habitualment, deixeu-me que contacti amb l'Armando Álvarez per parlar de a veure si demà serà tant com diuen o no des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora a tothom.
A veure, demà és el pic de la onada de calor?
Demà és el pic, sí. L'únic bo és que no durarà gaire.
Val.
És a dir, demà sí que estan totes les alarmes ficades, sobretot en les comarques de la meitat sud de Lleida, excepte la Segarra, que totes podien superar els 38, 39, 40, potser se pot arribar més de 40, 41, 42, ja d'una manera puntual, sobretot a la zona del Segrià, a la Vall del Segre. La Vall del Segre, tota, gairebé des de la Seu d'Urgell fins a la Granja d'Escat, és la que pot arribar a temperatures més altes. I que és, diguem, que és l'habitual els darrers anys, des del 2015,
sí.
Gairebé exceptuant el 2018, que van arribar només a 39, que ja és prou,
sí.
Tots els anys estem fregant o superant els 40. L'any passat va ser brutal, estan mirant els dies de l'any passat i l'any passat van tenir 7 dies de 40 graus, 4 al juny, 2 al juliol i un a l'agost. És a dir, l'any passat és excepcional, no se repetirà. Doncs nada, un dia completament assolellat, amb la pols en suspensió que ve portat per aquesta massa d'aire africà que s'endinsa en gairebé tota la península ibèrica, només queden al marge pues, Galícia i el Cantàbric, que potser allí no assoliran temperatures tan altes. I bueno, a aquestes hores no convé fer activitats a l'aire lliure, gairebé ni treballar, sobretot entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre. Perquè allí entre la alta insolació, radiació solar, més les 4 hores de alta insolació, més 4 hores de altes temperatures,
sí.
Vamos, si algú ha d'estar, com a mínim, en un barret, en un paraigua
bueno,
del sol,
com a mínim, sí,
i,
sí.
I beure molta aigua. Lo mínim. Si pot estar en aire condicionat, en un tancat, pues millor.
Sobretot esquivar la incidència directa del raig solar,
sí, sí.
Sobretot.
El sol en aquesta època continua sent molt intensa la radiació solar i ens faria malmetre la pell,
sí,
hauríem
sí,
de
sí.
Ficar-nos bueno, la crema molt alta, més aviat per la gent que hagi de treballar a l'aire lliure, que és
sí.
la que més patirà. Les altres, bueno, tenint alguna protecció d'estar o sortir una estona curta, pues, o la gent que pugui anar a les piscines o estar sota l'aire condicionat, les hores que no durarà molt. Al vespre nit pot haver alguna tempesta, més aviat seca o amb poca aigua, tant al sud de Lleida com a la cara sur del Pirineu.
Uh-huh.
A última hora, seria l'estallido d'aquesta calor.
O sigui, entenc que demà...
Següent,
però Armando, espera, i la nit demà, entenc que la nit demà
bueno,
serà tropical,
també,
sí o sí.
Nit, és que són més tropicals dins de les cases.
Sí, correcte.
Perquè, clar, estan tot el dia rebrent el sol
i algunes
més que altres pues, arriben a valors que en algunes cases arriba a prop dels 30 graus. encara que estiguin a cobert, haurien de beure aigua, perquè ens, a 30 graus, mentre dormim, també ens deshidratem. És a dir, sobretot perquè són moltes hores sense beure. És un detall petit, però clau i transcendent per la gent que siga molt sensible. Mm-hmm. Beure molta aigua i estar a cobert aquestes hores. Val. Després de cada dimecres...
Això com va la resta de la setmana?
Però clar, continuen sent altes. Sí, perquè clar. Si creveixen dels 40, doncs ens poden quedar en 34, 35, 36. I continuaria la setmana no tan altes, però amb forta insolació i poques precipitacions, una tempesta seca, sobretot demà al vespre nit, i poca cosa més. La setmana es presenta molt càlida, però amb aquesta punta, aquest pic de calor... de cara a demà, sobretot la comarca de la Noguera, el Segrià, Pla d'Urgell, l'Urgell i les Garrigues. També la Conca de Tremp pot fregar els 40 graus.
Déu-n'hi-do. Doncs
i,
Armando...
Enguany no creiem que tindrem tants dies de 40 graus com l'any passat,
sí,
però
sí,
set.
Déu-n'hi-do.
Però almenys demà és un dia que si no arriba alguna nuvolada de tipus alt i, o s'interpoleix massa a l'atmosfera degut al pols saharià en suspensió, és probable que arriben als 40 o els freguem.
Déu-n'hi-do. Parlem a final de setmana, i és la darrera setmana de programació, per tant, sí que et demanaré una mica de previsió a mig termini.
Sí, fins i tot el mes d'agost, a veure,
sí,
com...
a veure com surt. Ja sé que no t'agrada i ja sé que canvia molt.
Bueno.
Ho sé. Armando,
bueno,
cuida't, una abraçada.
Molt bé. Vale, bona tarda, adéu.
Vinga, que et parlo de la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
A veure, jo si salten les alarmes d'algo meteorològic, truco a l'Armando. Ja està, funciona així. Perquè les aplicacions et diuen mil coses, les previsions van canviant, a més, el model predictiu no és sempre el mateix, i per tant, ja si la teva aplicació es basa en un model, pot dir alguna cosa diferent el que pot dir una altra. La tendència sí que no s'equivocarà, és a dir, les dues aplicacions et diran que demà farà calor, això està clar. Ara, la temperatura màxima, doncs això també és una incògnita al final i depèn d'on visquis i depèn de per on et moguis, eh? Per tant, tampoc cal que ens obsessionem amb la xifra concreta, que sí que és veritat, eh? Que sí que és veritat que no és el mateix 35 que 40 graus o 42, això ho tenim claríssim, però vaja... Esquiva el sol tot el que puguis, si és que pots, que aquesta és l'altra, si és que pots, com a mínim, des de les 11 fins a les 4 o les 5 de la tarda. A partir d'aquí, igualment, protegeix-te, hidrata't força i ja està. Quan ens n'adonem, estarem a la tardor. Jo ho sento, ja parlo així, però és que va rapidíssim, això. Va, que t'explico que... Finalment ha arribat el dia, ha estat aquest cap de setmana en el que l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú doncs ha fet els 100 anys. O sigui que n'estem parlant tot l'any d'aquest centenari, però oficialment doncs ha estat aquest passat 9 de juliol. 9 de juliol, ahir. Concretament, a més, ahir a les 5 de la tarda. Josep Vallverdú va fer 100 anys, ha rebut... la medalla centenària de la Generalitat en el marc de l'acte institucional central de les commemoracions de l'any Josep Vallverdú, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat de lliurar-li la medalla honorífica i ha destacat que Vallverdú ha fet de la seva vida un compromís absolut amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
Vallverdú ha fet de la seva vida un compromís absolut amb la llengua, la cultura i la nació catalanes. És un dels pilars de la nostra cultura, que manllevant les paraules d'espriu, viu i ha viscut per salvar-nos els mots, retornar-nos el nom de cada cosa, guiar-nos en el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vallverdú ha fet...
El Josep Vallverdú, clar, li pregunten, clar, amb 100 anys... Evidentment que ha vist canviar moltes coses, i una d'elles, i això en els darrers anys, és la incursió del tema dels mòbils, sobretot pels joves. I parla d'aquest tema.
Sent un dels invents més importants de la humanitat, és un dels més temibles, el telèfon mòbil. El telèfon mòbil, de fet, per a moltes persones és l'oficina portàtil, i per a la quitxalla és una pantalla infinita. Aleshores, el perill més gran que hi ha sobre la lectura és que es perd el gust per la lectura.
Que això ho recordem els dimecres a la llibrera amb l'Anabel Ramos, que de vegades costa fer aquest primer pas d'agafar un llibre i obrir-lo, però que després un cop ho has fet, doncs ja està, ja t'enganxa, eh? Vallverdú ha lamentat també que el català es troba en una situació de retrocés. La llengua retrocedeix perquè no es fa anar prou, l'hauríem d'usar constantment. De totes maneres, el darrer estudi de comprensió del català i d'ús del català, Lleida surt ben parada. De fet, és la província on el tant per cent surt més alt de tot Catalunya, eh? La de Lleida, aquella de la que cau tan lluny, la de què sabran allí a l'interior de Lleida. Doncs mira, resulta que aquí és on fem anar més el català, més que a Barcelona, que de veritat, si tens l'oportunitat ara, en època estival, o és igual, a qualsevol època de l'any, passeja't pels carrers de Lleida, de Barcelona, perdó, para l'orella i veuràs que el català al carrer es fa anar poc. Molt poc. Molt poc. Aquest cap de setmana també s'havia de fer la Transegre, però clar, la situació hidrològica o hídrica que tenim, doncs, no aconsellava fer-la, més que res perquè els cabdals no són els necessaris. Però sí que s'ha celebrat la 38a edició de la Transegre, sense l'activitat per excel·lència de la festa, la gran baixada de barques del riu, i l'organització i la paeria de Balaguer van decidir, ja et deia, suspendre aquesta activitat per responsabilitat a causa del context, però la que sí que ha funcionat és la petita Transegre, la baixada de barques infantil amb un recorregut de 400 metres pel tram urbà. Joan Farrer, que és membre de l'organització de la Transegre, fa una valoració d'aquesta petita Transegre. De fet, és cantera, això, eh?
Sí, bueno, de fet, és això. O sigui, no volíem perdre tot el que ja portem fent durant aquests 38 anys de la baixada de barques. I ja fa 3 anys ja que fem això de la petita Transegre i volíem continuar-ho fent amb els nens petits, que disfrutin i que visquin de primera persona la Transegre, que és baixar amb una barca feta a mà. En total participen 15 nens i nenes i es faran un total de 2 baixades per barca, perquè una se'ns quedaria curt de pont a pont, evidentment se'ns quedaria molt curt.
Clar, però s'ha de començar aquesta edat fent aquesta història. Des de l'organització Seguren està sorpresos per l'alta participació de la ciutadania en els diferents actes programats, com ara la nit de concerts, el vermut musical i el correbars, entre altres. I els més petits de la casa, escolta, que s'ho han passat d'allò més bé, al riu, i si acaben caient de la barca, doncs perfecte. Que si et remulles amb aquestes temperatures, benvingut sigui, que aquest cap de setmana ja ha fet un cap de setmana de calor. Acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que les indemnitzacions a cultius herbacis de secà per la sequera a Lleida pugen a 26,2 milions d'euros. Agroseguro abona 112 milions d'euros per aquests sinistres al conjunt de tot l'estat, que és la quantitat més alta de tota la història.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Avorrir menys, ignorar menys, jutjar menys, separar menys, censurar menys, justificar menys. Si vols entendre-hi més, el moment és ara. Subscriu-te a El Periódico per només 2 euros al mes. El Periódico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Els amics de Q2 Consultors, que estan amb nosaltres tota aquesta temporada, han estat amb nosaltres els dilluns, amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Els amics de Q2 Consultors, que els trobeu a q2consultors.com, a internet, tenen oficina a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I a més, tenen aquest telèfon que és fàcil de recordar i que és una bona manera de fer aquest primer contacte, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Ho dic perquè també tu expliques el per què estàs trucant, quin és el problema, i ja de seguida t'assignaran una persona experta en aquesta matèria, amb el problema que tu tinguis, i a partir d'allí doncs, ja tindràs una atenció totalment confidencial i personalitzada. 973-28-28-18, Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, que posem fi a una temporada de ràdio. Nosaltres, com les escoles, el que passa és una mica més tard, eh? Ja a la meitat pràcticament del juliol, en el que hem parlat de temes potser recurrents, que se n'ha de parlar cada any, perquè segueixen passant, però també ens adonem que la societat va avançant i hi ha temes nous, eh? Hi ha cosetes que hem parlat noves, d'intel·ligència artificial o de noves tecnologies, que potser fa 10 anys, si ens ho haguessin dit, diríem, no, home, no, d'això no en parlarem mai perquè no arribarà o tardarà molt més del que sembla, eh?
Bon dia, Ricard. Sí. Ara ja pràcticament estem a les acaballes i, bueno, com els nens, fins setembre, no? Com que diu, avui serà...
Que això és ja, també.
També és ja.
Va molt ràpid,
també és ja.
En fi, escolta, avui hi ha un tema que m'ha comentat el Josep Lluís, que és veritat, alguna vegada donem el consentiment o ens emboliquem amb segons què, perquè ens diuen, tranquil, que tu no hauràs de fer res, que no tens cap mena de responsabilitat, només necessito, doncs, escolta, per acabar de muntar, jo què sé, ara m'ho invento, per muntar una empresa necessitem C3. Mira, signa aquí, tens un 5% de les accions i ja està, només és perquè necessitem una persona, tu tranquil, que el dia a dia no has de portar res, que no tens responsabilitat, etcètera, etcètera, etcètera. Però després... I quan van mal dades, resulta que estem més involucrats del que ens pensàvem o del que ens havíem dit. I això potser passa també perquè la confiança a vegades fa fàstic i no ens informem abans de signar de jo fins a on estic entrant amb aquest tema, no?
Bé, hi ha molts supòsits, alguns són més freqüents, de que responem per actes que no són nostres. Uh-huh. Hi ha ningú té cap dubte de que el pare respon pels fets dels seus fills, que són menor d'edat.
Sí, no cal anar a les empreses, per això.
Ningú té cap dubte també de que l'empresari respon per determinats fets dels seus treballadors, o que, per exemple, quan ens comprem una vivenda han de ser curosos, perquè quan ens comprem una vivenda, si hi ha deutes en la comunitat de propietaris o hi ha deutes, per exemple, de l'IBI, d'un determinat plaç de temps, ens acabarem fent responsables. Per tant, hi ha fets molt coneguts en què són responsables de fets o d'obligacions d'uns altres. Però un supòsit que està passant molt freqüentment, és aquest supòsit de derivació de responsabilitats cap a una persona que va formar part de l'òrgan d'administració d'algun tipus d'entitat. Estic parlant de que vagi ser administrador d'una societat anònima, d'una limitada, que vagi formar part del consell rector d'una cooperativa, o també amb els casos de fundacions o associacions que no tenen cap mena d'ànim de lucre i que estava no com a soci solament, perquè com a soci no t'arriba, sinó que, insisteixo, estava allí en l'òrgan d'administració. I aleshores pot ser que en aquests casos t'arriba una responsabilitat que no era teva, que era d'aquella entitat, perquè hi ha un acreedor que reclama, clar, o perquè molt sovint, el supòsit pot ser més freqüent, és que hi hagi deutes a Hisenda o a la Seguretat Social o amb alguna administració i aquesta administració ens faci el que se'n diu una derivació de responsabilitat. El qual ens dona un bon ensurt quan arriba allò i, a més, de traspassar-nos aquest deute, després pot ser que tingui altres conseqüències que van més enllà. Fins i tot, si volem demanar aquestes famoses segones oportunitats, això és un que no ens ho permeti.
Això, o que acabem també amb llistats de morositat, etcètera, etcètera, sense comer-lo ni beber-lo, ja m'enteneu.
Bueno, lo de comer-lo i beber-lo aquí seria una discussió que ara en parlarem. I pot ser que ens arribi una responsabilitat solidària o bé subsidiària d'aquesta empresa, no? I caldria veure els supòsits. Però penseu que els supòsits de responsabilitat solidària serien, i ho simplifico molt, supòsits en què jo hagi col·laborat activament amb la infracció, amb una infracció tributària, no? O supòsits en què jo agafi una activitat, jo succeeixi una activitat d'una altra. havia una persona allí que tenia un taller que va deixar una sèrie de deutes, i jo me fico allí i se'n considera que sóc successor d'aquell que tenia abans aquella activitat. Ojo que a vegades que hi ha situacions en què sí, que seria més dubtós, és dir, bueno, aquí és que no he fet res, potser. O situacions de responsables subsidiaris, que potser serien més freqüents, en què l'entitat ha comès una infracció tributària. Una infracció tributària vol dir no pagar l'IVA o no pagar impostos en temps, vale? I que no s'haguessin realitzat els actes necessaris que siguin de la meva responsabilitat per compliment d'aquestes obligacions. Penseu que quan un és administrador ha de ser diligent, i diligent suposa tindre una actitud activa. És a dir, jo me n'he de preocupar, no val dir que jo no ho sabia, que això ho portava un altre, jo he de tenir una actitud activa. Aleshores, d'aquesta falta d'activitat, pues se'ns pot derivar una responsabilitat. Per això, potser la principal recomanació és que quan jo hagi de formar part, hagi de ser administrador, formar part d'aquest consell rector, d'aquest òrgan d'administració, he de ser prudent, he d'estar interessat en allò i davant d'una situació crítica he de prendre unes mesures de dissoldre, d'anar a concurs, etc, etc. És a dir, el jo no ho sabia.
Clar, és que aquí també es barreja a vegades allò, la bona fe. Mira, per ajudar un familiar o un amic o el que sigui, vinga, va, sí, on he de signar, però te n'encarregues tu, que jo no vull saber res. Clar, això no és la manera.
El no saber res, aquesta qüestió catalana que t'entenc i que és així a la pràctica, això d'aquí no serveix com a excusa. El que passa és que això, bueno, no passarà d'un dia per un altre, primer li demanant la responsabilitat a qui toqui i després, arribat el cas que no es compleixi, doncs ens arribarà una carteta, entre cometes, un requeriment, en què se'ns anunciarà, doncs, a l'inici d'aquest procediment de derivació, podrem fer les al·legacions corresponents i, bueno, s'estimaran o no s'estimaran. En el cas de que no s'estimen, és a dir, que sí que m'arribi un deute, tot aquell deute que se'ls va reclamar, o una part, perquè jo podré al·legar, no sé, prescripció o el que sigui, cal tindre en compte una cosa. Davant d'aquesta resolució, habitualment, insisteixo, la tesoreria o d'Hisenda, jo sí que puc interposar un recurs i anar als tribunals corresponents. Però compte aquí, perquè des del moment en què m'arriba aquesta derivació, una de dos. O jo he de pagar i no recórrer, o consignar, és a dir, depositar aquells cèntims per després recórrer, perquè si no consigno o no pago, a mi ja és mentre en la via executiva. És a dir, que podria ser que dintre d'un, de dos, de tres anys se'n donés la raó, però mentrestant m'estiguessin executant, el que vol dir, doncs, embargant-me la nòmina o d'això. És a dir, és una situació de privilegi.
A nivell personal, a més, eh?
Sí, sí, sí.
I hi ha una limitació, és a dir, o respons per tots els béns?
No, respon amb tots els meus béns presents i futurs. Una altra qüestió és que digui, escolti, miri, per garantir aquest deute, doncs miri, jo genero una hipoteca sobre aquesta, una garantia sobre aquesta vivenda i no em toqui el de més, perquè amb aquesta vivenda, diguem-ne, que ja n'hi ha prou. Si tinc un deute de 20.000 euros, fico una vivenda que em val, jo què sé, 70.000. Aleshores, aquest principi de que aquest privilegi que se'n diu el llenguatge sol ben repetir les administracions, cal tenir en compte perquè és una situació, doncs, diferent a potser d'altres supòsits, i que tinguem un compte en el sentit de, bueno, com que jo recurriré, ja verem dintre de 3 anys. No. Vostè ha de ser conscient que des del moment zero vostè ja li pot arribar aquesta responsabilitat. I la segona reflexió que tindria que ser, en realitat, la primera és que no val això de dir, bueno, jo no me'n cuido, ja te'n cuidaràs tu.
Clar.
Ben desentenc.
Però, Josep Lluís, això ho has escoltat al teu despatx segur més d'una vegada i de dos.
Sí, però precisament perquè la gent no vingui després al meu despatx a dir-me això, espero que d'alguna manera tu i jo estem fent aquests programes de ràdio per donar una mica de cultura i informació general, per dir, compte, eh? Allà que dic, quan vas per la carretera, cuidado.
Pues, no, jo crec que ho has dit molt bé. No es tracta de ser desconfiat, sinó de ser actiu. És a dir, si t'hi involucres, t'hi has d'involucrar de veritat. No val, jo signo i ja està. No, si signes, has de ser actiu i has d'estar a sobre. Home, potser el dia a dia no, però has d'estar a sobre d'on t'has posat. La magnitud la tries tu.
Mínimament, per dir-ho d'una manera.
Més que res, perquè és que tu constes, i com que constes, doncs si van mal dades, repeteixo, després ja no hi ha amics, no hi ha famílies, no hi ha res. Funciona així, per desgràcia. En fi, doncs a Q2 Consultors, que si teniu algun... Si esteu embolicats amb alguna història d'aquestes, no vol dir que hagi de passar, eh? No vol dir que hagi de passar. Però per si de cas, li feu un truc al Josep Lluís o a les persones del seu equip i li diu, mira, jo és que vaig signar això, estic aquí dins, Fins on arriba la meva responsabilitat? Què he de fer per estar tranquil·la o tranquil? 973-28-28-18, 973-28-28-18. Són Q2 consultors. No tanqueu per vacances, que no? Aneu fent torns, sempre està obert.
Fent torns, fem un horari més restringit, horari d'estiu, això sí, i bueno, pues intentem carregar les piles de cara a la tardor.
Molt bé. Doncs, sis setmanes et deixo, Josep Lluís. Normalment les vacances són 4, eh? Jo te'n deixo 6, mira, 6 i tornem. La primera setmana de setembre tornem-hi, ja.
La primera setmana de setembre, bueno, potser, ja em diràs, però fer un recull de temes nous, que són sempre temes vells moltes vegades,
sí.
I veure com comencem el nou curs escolar, no?
Sí, senyor. Com sempre, que ha estat un plaer, el Josep Lluís i la Mireia ens han acompanyat durant tota aquesta temporada, aportant llum i solucions. Aquesta és la gràcia. Els problemes, per desgràcia, moltes vegades no els podem evitar, però com els tractem i quina solució li donem, això sí, i aquesta és la gràcia, que jo crec que els dilluns, amb Q2 Consultors, doncs, hem estat buscant per temes tan diversos, però molt diversos, eh? És que hem tractat de tot. Si teniu temes, ja ho sabeu, encara que siguin molt personals, ens envieu un missatge i ja està, els tractem. És així de fàcil. 664-526-180, 664-526-180, m'envies un missatge de text o de veu a través del WhatsApp i preparem ja la temporada vinent. Josep Lluís, gaudeix del descans, que te l'has ben guanyat i que tinguis bon estiu.
Moltes gràcies, bon estiu a tothom, bones vacances i a reveure.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Per darrera vegada aquesta temporada, l'espai algú ho ha fet amb ell, amb el Joel Carnicer, més avui amb una novetat. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Doncs avui no hem tingut atenuació de la companyia de telèfon ni d'internet de res de res, eh?
Nada.
Joel Carnicer, in person. A l'estudi de Cope Lleida.
Aquest sóc jo.
Què tal? Com estàs? Crec que és la primera vegada que et veig la cara aquest 2023.
És possible.
Perquè la darrera va ser el sopar de Nadal i el vam fer el desembre.
Sí, senyor. Sí, senyor. Jo és que només vinc quan hi ha menjar.
Sí, ara farem el pica-pica de final de temporada. Vinga.
Exacte, per això he vingut. No?
En fi,
Molt bé. Bueno,
com estàs? Com ha anat la temporada?
Bueno, fantàstic, molt bé, com sempre. O sigui, sempre recordes lo bo quan acabes, no? Sí. Perquè així ja estàs més descansat i tot, però molt bé. Déu-n'hi-do, hem tingut un any trepidant, eh? A nivell de notícies i tot.
Sí, la veritat és que l'ésser humà no deixa de sorprendre'ns.
No deixa.
I de vegades ja n'hi ha això, perquè dius, és que ja t'ho esperes. Però sí. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí,
escolta,
sí, sí.
Vam començar una secció nova aquest any de com trencar el gel per conèixer una persona i no sé, la veritat és que ningú ens ha dit que li hagi funcionat, ni tan sols que ho hagi provat.
És que aquí és on està el problema, perquè estan obsessionats amb les xarxes socials.
Clar, que s'ha de fer en persona,
tot,
això.
Tot i que t'he de dir que n'hi ha alguna que es pot utilitzar a les xarxes socials, també.
Sí, però no, que no és el mateix.
La idea,
has de veure la cara de l'altra persona,
sí,
al moment.
Sí, exacte. La idea és recuperar els orígens, anar a un bar, atrevir-te aquesta adrenalina que et puja per la boca de l'estómac i dir-li parlo, faré el ridícul, no faré el ridícul, i llavors a partir d'aquí jugar-te-la, ja està, no?
Bueno, si, no sé, si estem al darrer de la temporada, si voleu, si algú ho ha provat i no ens ho ha dit, doncs 664-526-180, 664-526-180, ens envieu un missatge de veu, que si també ens escoltem les veus, o de text, si et fa vergonya.
Exacte, totalment.
Va, avui corona't. Com a, no sé, com trenquem el gel.
Mira,
com,
aquesta... Com
a, ja, no, ja que anem ara de cara, doncs hi ha gent que potser ara se'n va cap a les platges.
Exacte, com
ho fas?
A les guinguetes de la platja. Aquí n'hi tinc una avui que és molt necessària perquè relacionem este temàtic, no? Relacionem també amb el mar. I diu que el besugo tiene el miembro 1,5 veces más grande que su cuerpo.
Ah, que sí?
Sí.
Caram.
Sí, sí. Llavors...
com ho manega, això?
Pues imagina't, són problemes contemporanis. Però llavors sí que és veritat que tu, com a home, et pots atensar i li pots dir, tu sabies que el besugo i jo compartim una cosa en comú?
Sí, i te pot contestar la cara.
Depèn de com surti la cosa, però ho pots, com a mínim estàs creant expectativa.
Bueno, si no et contestes, sí, ja ho veig, la cara, igual tens oportunitat.
Exacte.
Si et diu això, doncs ja res, sí, ja t'ho guardes.
Però bueno, tens una...
Però per què s'ha dit sempre que fas cara de besugo? Què fa,
quina cara? Tenen aquella cara que sí que estan com empanats.
Sí, sí, sí. Com empanats, ja, però riu-te'n, eh? Després 1,5.
Exacte.
Riu-te'n.
La meitat de...
De besugo.
Sí, 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 sí.
No, o, no 0,5 o 1,5?
1,5. 1,5 veces más grande.
Pues ya, pero vull dir, retràctil això, no? Vull dir, no...
A veure, jo no sóc especialista en falos de besugos, però sí que deu ser així. Si, ah, si ho
o
diu...
Sí, mentre no ho has de fer anar, està guardat.
Suposo.
I quan no, i quan sí, llavors exacte, ho treu. Bueno, venga.
Exacte. Bueno, pues
bueno, ja, si us funciona ja, aquesta darrera, que vaja, vull dir, no, no sé jo, eh?
Bueno, no, a vegades... Deixem-ho en mans del destí, deixem-ho en mans del destí.
Joel Carnicer, has trobat alguna notícia interessant aquesta que dius? No l'he llegit mai.
Evidentment, jo he trobat una notícia que hagués pogut ser perfectament jo, la persona, i és que diu que se somete a 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin y ahora no puede mover media cara.
Però se parece o no?
A veure...
Però per què podies haver estat tu?
Bueno, perquè imagina't que...
Tu
diuen,
haguessis fet això.
A mi me diuen, a que no hi huevos. I dic, bueno...
Però, tu no ho sé, però
a mi m'agradaria semblar-me al Ricky Martin.
A mi a la que em diuen cirurgia i em marejo.
Ah, no, no. A mi jo ho tinc molt clar, Ricard, d'aquí uns anys ja me començaré a posar botox.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Blanqueamiento anal, alargamiento de pene, baba de caracol. Vull dir, jo al final vull ser com aquella gent que són Frankensteins, però és la meva idea, és la meva idea.
Bueno, total, que igual sí que s'assemblava el Ricky Martin, però no podia moure la meitat de la cara.
A veure, t'explico. La cosa exacta. Diu, me hice un montón de operaciones en la cara. Diu, me hice el mentón, la nariz y los labios. Diu, el joven, bueno, que admirava a Ricky Martin des de petit, i la gent li decía, que també són molt, s'ha de dir que són molt cabrons, que li diu que se parecía a ell. Diu, i jo me lo creí. Claro. O sigui, si te diuen que... Normalment això, la gent que té l'autoestima molt alta li passa, no? Que si te diuen que ets lleig, no. Però si te diuen que te sembles al Ricky Martin o al Brad Pitt, sí. Diu, jo me lo creí. I a més és molt gràcies perquè és un noi que, la veritat és que... té bastanta obesitat, té el cabell negre, i...
Home, doncs, i li deien que s'assemblava, ja.
Sí, vull dir, no sé.
Pobre.
Bueno, diu...
I com s'arregla això?
A veure, veient les operacions, és veritat que no s'hi assembla. Però és veritat que té la cara molt diferent.
Oh, ja.
Ni per a bon ni per a dolent, però té un Instagram, aquest senyor, que es diu Fran Mariano Coach.
Fran Mariano Coach.
Fran Mariano Coach. Y explique a eso.
Bueno.
Diu que le inyectaron aceite para motos.
Es que claro, igual se van a operar un novio de nada también.
A mí me ha hecho mucha gracia y diu, le inyectaron aceite para motos. Diu, lo que le ha provocado graves secuelas. ¿Ah, sí? No me digas. No me digas. Tengo cortes alrededor de las cejas porque me inyectaron aceite. Empezó a entrar a mis ojos y yo perdí el 25% de la visión.
Madre de...
Bueno,
Escolta, y el es diu Fran Mariano Coach... I què ensenya? Perquè clar, si és un coach, a no operar-se.
Ensenya a fracassar la vida, no ho sé. Diu, a los 21 años ya tenía 4 veces operada la nariz. Ah, diu, bueno, diu, fe de coach, diu, no lo hagan porque el resultado será siempre el fracaso.
Muy bien.
Sí, no me digues.
No me digues.
No me digues.
De totes maneres, si ho feu, podeu anar a centres seriosos, clíniques, amb algo de reputació, i fins i tot així pot sortir malament.
Correcte.
Doncs imagina't, correcte, si vas a llocs que no... Tranquil, la humitat de precio.
Cuidadín, cuidadín.
Ull amb això, que déu-n'hi-do.
Cuidadín. Déu-n'hi-do. Bé, ja canviant radicalment d'això, ja sabem, està arribant la calor, pues l'estiu és el que té, la gent que es queixa a l'estiu de que fa calor són els mateixos intel·ligents que es queixen de que l'hivern fa fred, i sí, diu que desconnecta un congelador perquè feia soroll i destrueix 20 anys d'investigació.
Oh! Ui, ui, o sigui, això no ho va fer a casa, no? Ho va fer...
Això ha passat a Nova York, a l'Institut Politècnic Rensselaer.
Mare.
I és que resulta que el senyor treballava de conserge i hi havia un congelador que feia molt soroll i va dir, això fa massa soroll. I resulta que la pròpia universitat li reclama $1,000,000 al conserge. I ell ha contraatacat demanant el mateix perquè no l'han format lo suficient.
Ah.
I diu, ah, jo no sabia.
Home, ja, però abans de desconnectar un aparell, potser mira si ho pots fer, i dos, mira si hi ha algo dins.
Sí, no sé. Exacte, bueno, pues, ja ho veus que la gent pues, fa el que... Som així.
Déu-n'hi-do.
Sí. Vale, anem a un dels jocs de l'estiu que, si el proveu, ens aviseu, però millor que no, i és que diu que juegan a l'escondite i ella és detenida tras aparecer su novio muerto en una maleta.
Caram, es va amagar bé.
Sí. La veritat és que no l'ha trobat.
Ja no.
Bueno, pues això, que aneu amb, només era el titular, aneu amb compte, si us voleu fer els graciosetes, pues vigileu abans de...
No, i tant.
D'això, no?
Bueno, jo ja tindria feina, primer, a entrar a la maleta.
Bueno, hi ha moltes maletes.
No, n'hi ha un baúl. Jo no em puc doblegar de cap manera, no em doblego, Joel, jo ja no em doblego. O sigui, ho he perdut, això.
Bueno, però això se té o no se té. Jo no m'he pogut doblegar mai, me penso tampoc.
Jo de petit sí, de jove sí, però ara no.
Ets un atleta?
No, atleta no, però em doblegava. O sigui, si em queia algo a terra, podia...
Tu vols aixecar...
No, podia doblegar l'esquena, arribar a terra, agafar... Això. Ara no, ara ja ni doblegant el genoll, ja m'he de tirar a terra per agafar algo.
O sigui, te ties en planxa.
Clar, és que no
això... D'on està el bote? Ahí, pues voy!
Per això t'ho dic. Jo ho tindria difícil, però vaja. O sigui, aquest home, ara falta de la investigació és, si és que realment va haver un crim per aquí al mig i ho han tapat amb lo de l'escondite i la maleta, o és que es va posar la maleta i s'hi va quedar.
A veure, no sóc jutge ni molt menys, però dona la sensació de que devien ser una mica...
Sí, sí.
Devien tenir poques llums i pot ser que... Ja, ja, jiji, ai, el escondite, ai,
me pongo allà que... Tengo un lugar que no me vas a encontrar nunca jamás.
No me vas a encontrar... Pues mira, no te hemos encontrado. Bueno. Podem continuar?
Sí, vale. Tens un minut, eh?
Bueno, perfecte. Pues mira, aquesta notícia fa molts dies que la volia dir i no hi havia manera, i és que diu... I m'ha fet molta gràcia, Ricard, perquè diu... Compra un PC antiguo para jugar al Quake, que és un joc dels 90, i descubre que estava lleno de ressenyes de pornografia gay. O sigui, no són... Mira, per primera vegada, Ricard, no són vídeos de pederastes i de coses infantils ni res, no són coses desagradables, són ressenyes. O sigui, el senyor se dedicava a mirar vídeos...
L'anterior propietari, eh?
Mirava vídeos i deia, pues, com si estigués a Film Affinity o a IMDb.
Venga, este vídeo me ha parecido bien.
Tres estrellas. Venga. Tres estrellas, este vídeo le faltan secreciones o le faltan erecciones. Saps? Però m'ha agradat moltíssim. M'agrada moltíssim que tingués ressenyes dels vídeos. O sigui, però com ven, vídeo...
Però com ven la gent un ordinador sense... Com a mínim formatejar-ho dos vegades el disc dur.
És que no devia tenir ni idea i devia pensar, pues mira, jo aquest ordinador ja, i potser ho va fer 20 anys enrere perquè l'ordinador era...
No miraran res, era molt.
Ressenyes de pel·lícules pornogràfiques.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, estem a punt d'arribar a la una i ara és el moment, bueno, ha sigut el moment tota aquesta temporada de l'acudit, a veure a quin pitjor, perquè és que ho hem de dir així.
Uf, és que són molt dolents, Ricard.
Ja, però jo ja et vaig dir que te'n preparessis un de bo,
sí,
per
bueno,
acabar.
Sí, però aquí és que se demana molt i es fa poc. Vull dir, un no, fa jo, el que... Sí, del un... cap surt el que es pot, eh? Vull dir, no...
Bueno, acabarem la temporada, Joel Carnicer. tu decideixes com l'acabem.
Diu, perdona, diu, ¿me pones un café? Diu, claro. Diu, ¿y tienes azúcar moreno? Diu, claro. Diu, pues ponme la de Solo se vive una vez.
¿Cómo?
Espera, si tinc una oportunitat, deixa'm el fem temàtic, ¿vale?
Va, venga.
Diu, perdona, diu, ¿me pones un café, eh? Diu, claro. Diu, ¿y tienes azúcar moreno? Diu, claro. Diu, pues ponme la de solo se vive una vez.
De veritat, quina manera d'acabar. Joel Carnicer, bon estiu.
Bon estiu, Ricard!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Desde el minuto uno de la convocatoria electoral ya se sabía que el voto por correo para estas elecciones iba a batir todos los récords. Con media España, lógicamente, de vacaciones, pues estaba cantado. Iba a pasar. Y está pasando. Correos no acaba de dar una cifra concreta, pero los sindicatos sitúan las solicitudes de voto por encima de los 2 millones y todavía quedan 3 días de plazo. La gran pregunta es si Correos va a tener la capacidad para gestionar este volumen de envíos y trámites. Unas generales en pleno verano es una situación inédita en la que intervienen varios factores que pueden afectar directamente al voto por correo. Por ejemplo, que aproximadamente un 20% de los carteros en plantilla esté de vacaciones y que con motivo del calor, además, las jornadas de reparto por la tarde se vean reducidas. Ante esta situación, como estamos contando hoy en COPE, los sindicatos denuncian falta de refuerzos. ¿Y qué dice la empresa? Pues Correos garantiza que el voto será tratado en tiempo y forma. Ahora bien, es probable que los plazos se acaben ampliando. Se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues quédate con esa clave. Pueden estar repartiendo hasta el 18 o 19 de julio y el último día para que entregues las papeletas es el jueves 20, siempre que la Junta Electoral no amplíe el plazo. Si ya has solicitado ese voto y todavía no te han llegado los sobres y papeletas, pues hay dos formas de saber dónde están. Primero, acudiendo directamente a una oficina de correos a preguntar, para lo cual pues hay que tener tiempo. Y la segunda, se puede consultar por internet a través de la oficina del censo electoral en la página del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Nosotros lo hemos hecho esta misma mañana. Esto es bastante más rápido, pero eso sí, necesitas estar dado de alta en el sistema clave. En esa oficina del censo electoral metes tu DNI y fecha de nacimiento y te dicen si la documentación ha sido tramitada. Si es así, también aparecerá un código de envío. Con ese código te vas a la página web de Correos, lo pegas y ya te indica dónde está tu sobre con la documentación electoral. Y recuerda que no se te olvide llevar el DNI cuando vayas a emitir tu voto en Correos. En estas elecciones es obligatorio en todo el proceso, tanto cuando pides ese voto, también para entregarlo posteriormente en una oficina postal. Pues es todo un reto lo de votar en estas elecciones, y ahora que estamos precisamente en los Sanfermines, nos viene muy bien aquello de que esperemos que a Correos no le acabe pillando el toro. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, y seguimos hablando de las generales. A solo 2 semanas de las elecciones, el gobierno está planteando una nueva oferta pública de empleo con 30.000 nuevas plazas. En estos momentos, según ha podido saber COPE, el gobierno está reunido con los sindicatos y se lo está comunicando. Más de elecciones, en este caso, las autonómicas y municipales. Tal y como estaba previsto, ha fracasado el segundo intento del dirigente popular, Fernando López Miras, para ser reelegido como presidente de la región de Murcia. No ha habido sorpresas y Vox no se ha abstenido, condición indispensable para que saliera elegido López Miras. Ahora se abre un plazo de 2 meses para que sigan negociando. Si transcurrido ese tiempo no hay acuerdo en Murcia, pues se tendrán que repetir en otoño las elecciones autonómicas. Por otro lado, el juez Calama archiva la investigación abierta por el caso Pegasus, el supuesto espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Grande Marlaska y Luis Planas. El magistrado de la Audiencia Nacional toma esta decisión por la, ojo, ¿eh? Absoluta falta de colaboración de Israel, país del que es originario este programa avanzado de espionaje. Y el Kremlin confirma que Putin se reunió con el líder de los mercenarios de Wagner tras el fracaso del motín que este realizó el pasado 24 de junio. Ese encuentro, al que habrían asistido 35 personas, vamos, que no estaban solos, se habría producido tan solo 5 días después de la revuelta fallida. Las últimas informaciones aseguran que tras su paso por Bielorrusia, Prigozhin, que así se llama el líder de Wagner, se encuentra en un lugar desconocido en territorio ruso. Y el Papa ha recibido esta mañana una delegación del Celta de Vigo que está celebrando su centenario. Francisco, que ha recibido la camiseta celeste del club de manos del entrenador Rafa Benítez, les ha animado a trabajar, como no, en equipo.
Oye, me encanta el himno que le ha hecho Zetangana, no sé si lo has escuchado, es buenísimo.
No, no lo he llegado a escuchar todavía.
Mira, por aquí están los de deportes y así tengo la cabeza. Hombre,
pues mira.
Pues nada, ya tienes
deberes. Luego me lo cantas, a ver si me gusta.
Pues vamos con eso, vamos con los deportes, Munilla. ¿A ti
no está,
gusta?
Correa no está, hombre, claro que sí, por
está
favor.
Está muy bien, ¿verdad?
Está estupendo, está fabuloso.
Bueno, vamos al lío, porque hoy vuelven al trabajo 9 equipos de primera, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.
Sí, el campeón de Liga Fútbol Club Barcelona ha vuelto con las pruebas médicas y todavía sin los internacionales. El club tiene problemas, tiene pendientes refuerzos, sobre todo el del mediocentro, y tiene que resolver el problema de las salidas. Ha vuelto también el Real Madrid y lo ha hecho con varias de las caras nuevas para esta temporada, Arantxa Rodríguez.
Jude Bellingham o Arda Güler son dos de esas caras nuevas a las que tú hacías mención, que ya han pasado reconocimiento médico esta mañana y esta tarde realizarán su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Ancelotti a partir de las 5:30. También se han vestido de corto Brahim Díaz y Fran García, que al igual que el turco han acortado sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos. En total son 12 los futbolistas del Real Madrid que han empezado a trabajar en la ciudad Real Madrid. Por la mañana, además de las pruebas físicas, también ha habido tiempo para reuniones de Ancelotti con sus futbolistas y con los técnicos de la cantera para decidir qué jugadores van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Por cierto, que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de un grupo de accionistas del Valencia contra Carlo Ancelotti por posible delito de injurias contra la afición che. Recordemos que Ancelotti dijo en mayo que todo el estadio de Mestalla había gritado mono a Vinicius. Hoy también han vuelto al trabajo los internacionales del Atlético de Madrid, incluidos Joao Félix, Morata y Carrasco, que tienen su futuro en el aire. Y además, hoy hay descanso en el Tour y en Wimbledon juega Carlos Alcaraz en octavos de final ante Berrettini esta tarde en el último turno de la central.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 7 minuts per sobre de la 1 i amb 33 graus pràcticament ja a la ciutat de Lleida. Per tant, ha seguit pujant. Ja ens ha dit abans l'Armando Álvarez que el pic d'aquesta onada de calor, la segona d'aquest estiu, el tindrem demà, que podem arribar als 40 graus, 39, 40, 41, depenent del lloc i depenent de com s'acabi de desenvolupar el dia, però que vaja, que farà calor. Ja en va fer ahir, en farà avui i en farà demà. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Laura Vila per conèixer doncs, aquesta previsió ja d'avui i també de cara a demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui les temperatures pugen a la Vall d'Aran i es mantenen sense canvis significatius. A la resta, en 38 graus a Lleida i el cel està poc ennuvolat o clar. Demà les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, amb 23 graus a Balaguer i les màximes pujaran i arribaran a 39 a Lleida i també a Balaguer, 38 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Predominarà el cel poc ennuvolat o clar amb probabilitat de calimes i a partir del migdia esperem intervals ennuvolats d'evolució diurna, amb probables tempestes que podran anar acompanyades de calamarsa i de ràfegues fortes de vent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Abans de parlar amb el Joan Ramon González, t'explico doncs, consells, per exemple, per la calor.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Sempre ens diuen el mateix, fica't a l'ombra, cobreix-te el cap, crema solar de protecció 50, beu força aigua, però resulta que també amb la manera com ens alimentem podem afavorir passar una mica millor aquestes èpoques de pujades de calor, per exemple, seguint una alimentació rica en aliments amb elevat contingut d'aigua. Al cap i a la fi és com beure aigua, per entendre's. Fruites, verdures, hortalisses i, evidentment, beure aigua. Aigua, ni refrescos, ni cap beguda amb alcohol. Tot això, tots aquests consells són la millor manera de mantenir l'organisme en un bon estat d'hidratació. Durant un episodi com aquest de l'onada de calor, el cos per líquid en forma de suor i ho fa doncs, més ràpid que habitualment. Quan la humitat és elevada, la suor no es pot evaporar tan ràpidament. Això impedeix que el cos alliberi la calor tan ràpid com podria necessitar-ho. Al final, el tema de suar és una manera de regular la temperatura del cos. Per això, durant aquesta època, és especialment important beure molta aigua, sobretot els infants i les persones grans. És recomanable avançar-se a la set en tot moment. És a dir, no esperis a tenir set, perquè llavors vol dir que el cos ja li falta. Beu de manera regular, un got d'aigua, escolta, cada mitja hora, cada tres quarts d'hora, un got d'aigua. I això li anirà força bé. Què passa si tenim un cop de calor? Doncs mira, en la fase inicial d'un cop de calor, els símptomes, els més habituals, no únics, són mal de cap, marejos, nàusees i fins i tot vòmits. En la següent etapa sorgeixen les rampes, l'elevació de la temperatura corporal, 10-15 minuts poden pujar fins als 40 graus. Convulsions, estem parlant ja d'un problema greu, eh? Alteració de la consciència o desorientació. Abans d'arribar a aquest extrem, s'ha d'aconseguir assistència mèdica, ja sigui trucant a emergències o traslladant la persona afectada a un centre mèdic. Però si per qualsevol raó això no fos possible, doncs anem a seguir uns passos. Per exemple, aquest és el més evident, portar la persona afectada a un lloc amb ombra i el més fresc possible. Col·locar-lo en posició semiasseguda, amb el cap aixecat, per afavorir la respiració i que pugui entrar aire. Per reduir la temperatura corporal cal treure-li doncs, roba, fer-li aire amb un ventall i utilitzar doncs, compreses d'aigua freda a la front, al clatell, al coll i altres parts del cos. No, si tenim una piscina a prop, no el tirem a la piscina, que és contraproduent. És a dir, li hem d'anar fent baixar la temperatura a poc a poc. És dolent que pugi ràpid i també és dolent que baixi ràpid. També s'ha d'anar bevent aigua, fresqueta, si pot ser. No freda, fresqueta, que ajudarà a baixar la temperatura corporal, però a poc a poc, a poc a poc. S'ha d'anar rehidratant a poc a poc. Com dic a poc a poc, és un glob, espera una estona, un altre glob, perquè si bevem de cop un got d'aigua, i si a més està molt freda, ens empitjorarà la història. Ja estem parlant de situacions complicades. Un cop comenci a millorar, allà on sí, cap a un servei mèdic d'urgències. No et pensis que, bé, ja ha passat, doncs ja està. No. Ves a un centre d'urgències, un centre mèdic d'urgències, i explica el que ha passat. I si no es recupera o fins i tot arriba a perdre el coneixement, cal tombar-lo amb les cames flexionades i cridar immediatament a urgències, el 112. Eh? Per tant, ull amb aquestes històries de dels cops de calor, que no són tan inofensius com pot semblar. Fem una pausa, va, que de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell parlem de bocins d'història.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, cap a dos quarts de dues, tota la temporada, els dilluns, ho hem fet amb el Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, i ho hem fet parlant dels bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs una mica trist perquè avui s'acaba la emissió de la sèrie d'aquesta temporada.
D'aquesta temporada, sí.
Però tots els comiats sempre són tristos, però com està l'estiu pel mig i les vacances, doncs cap problema, perquè vindrem amb més ganes de fer més història i més bocins.
Clar, això anava a dir, si vols ens ho pintem com un punt i seguit, pràcticament, i que a més és que és molt seguit, que sembla molt lluny setembre i arriba ja,
Sí, totalment d'acord, està aquí mateix. Però bueno,
escolta,
pel mig, desconnectar un pelet i...
Sí, no, això evidentment, i agafa perspectiva moltes vegades. Has mirat el correu, que t'he enviat un PDF d'aquests amb signatura electrònica perquè em signis la renovació,
Sí, ja l'he fet i ja està, És a dir, que a vegades que us arrepenediu ja està signat. Així que tenim contracte per tot el 2023-2024.
Molt bé. Bromes a part, el format dels bocins d'història ja saps que ens permet afrontar de vegades coses d'actualitat i de vegades doncs, coses de fa 100 anys però que tenen barreja també amb realitat i d'altres vegades, doncs, escolta, un bocí d'història perquè ha aparegut una resta arqueològica o hem de parlar de patrimoni. Vull dir que ens permet molta llibertat. No sé com hem d'acabar avui, Joan Ramon.
Bueno, pues avui la proposta seria, per una banda, acabar el programa que teníem de la setmana passada, que és el 150 aniversari de la Primera República Espanyola, que
va
quedar un pelet penjat i tallat. I després, si un cas, faré una reconsideració de les activitats que hi ha a la Seu Vella aquest cap de setmana, amb la qual així s'animem a la gent pues, que facin els seus propis bocins d'història visitant el nostre gran monument. I aquestes novetats de les excavacions les deixarem pel setembre i per l'octubre.
Bueno, sí, i tot això que vols parlar avui no sé si ens donarà temps, vull dir que... escolta, és veritat, la setmana passada parlàvem d'aquest aniversari de la República. Ens faltava parlar amb Clau Lleidatana avui.
Exactament, molt breument recordar que els oients que la Primera República va ser molt efímera. Es va constituir l'11 de febrer de l'any 1873 i va tenir dues etapes. Una de 11 mesos, en la qual va haver una república de caire federalista, molt progressista, però que va tenir molts problemes perquè, d'alguna manera, tota la revolució que es volia aplicar pues, no se van sortir. Tenia en compte que havia un context de guerra civil perquè estaven les guerres carlines, la tercera concretament, un conflicte també amb les colònies que quedaven, com era la guerra de Cuba, i tot això també amb un aire de tipus social que estava cada vegada progressant més. Això va originar que la república concebuda federalment se volia haver una discussió si era de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, i de baix cap a dalt va ser una mica un criteri que va triomfar en el sentit que les ciutats més importants es declaraven independents, entre cometes, cantonals, i aquestes després s'anirien fusionant i unint per fer la república federal. Això va fer que clar, que no s'acabés d'entendre, algunes van continuar més, altres continuen menys, i això va provocar crisis que va derivar-se en 4 presidents en 11 anys. Estanislao Figueres el primer, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón i Emilio Castelar, que és el que va aguantar fins al 3 de gener de l'any 1874. Quan això ja era insostenible, va haver un cop d'estat, el del general Pavia, que va entrar en el Congrés amb la Guàrdia Civil i va desmantellar el Congrés i es va proclamar una república moderada que va dirigir des de gener fins al desembre durant tot l'any 1874 el general Serrano. Fins després ja va haver un altre cop d'estat, el que va proclamar a finals d'any la tornada dels Borbons, amb la qual se va acabar aquesta aventura republicana de pràcticament 2 anys, però sobretot l'intens va ser del 1873. En Clau Lleidatana, com vam començar a explicar molt breument, va haver algun intent també de proclamar el cantó de Lleida, el cantó de Lérida, però no va sortir aquesta idea i llavors es va esperar més la idea de que se proclamés una república des de dalt, podríem dir, i per tant això va fracassar. De totes maneres, l'alcalde que hi havia quan es va proclamar la república d'aquí de Lleida és un alcalde que té un carrer molt bueno, conegut, que és el del Ramon Castejón, el qual, d'alguna manera, marca el que seria aquella expansió també de Lleida per la zona del Noguerola, per la zona del barri del Noguerola. És un polític molt important que va tenir una trajectòria que ara no detallarem i va ser l'alcalde de Lleida que li va tocar viure la proclamació d'aquesta primera república, i el 12 de febrer, un dia després d'haver-se proclamat oficialment, va haver bandes de música pels carrers per celebrar l'arribada d'aquesta república. Es va il·luminar tota la nit la ciutat, que va ser tota una gran novetat, el 1833, llums per als carrers més importants i que aguantessin tota la nit la il·luminació elèctrica que ja començava a produir-se. I va ser la manera de donar la benvinguda il·lusionada, com sempre quan apareixen aquests moviments importants com són els republicans, però que després, malauradament, tot se va desunflant. L'alcalde que va succeir a aquest Ramon Castejón va ser el Josep Sol, també té un carrer al final del carrer Major, la continuació del carrer Caldereries, el que va sortir a Blondel, un carrer curtet, però que recorda aquest alcalde d'una saga de família també important aquí, la del Sol, que va ser... I aquest alcalde és el que va viure tota aquesta època republicana fins que la república aquesta més progressista o federalista, fins que quan se produeix l'arribada de la república del general Serrano, se substitueix l'alcalde Sol per un altre alcalde que és Ramon Soldevila, ja més moderat, i que té un carrer aquí prop dels estudis de la COPE, és a dir, tocant els Maristes, un carrer així molt secundari que va d'alcalde Costa cap a la República del Paraguai. Llavors, en clau lleidatana, tindríem aquest record d'aquests tres alcaldes que va haver durant l'època d'aquesta primera república, i recordar que dels quatre presidents tenim dos carrers, que això sí que ho van dir en el programa anterior, que era el carrer Pi i Margall i el carrer Salmerón, que també estan a tocar un de l'altre, fan angle i són allà al final del carrer Madalena, surten els dos, un que puja cap a Prat de la Riba i l'altre que se va directe cap a buscar Príncep de Viana. Aquest seria una mica el resum, molt resumit, del que seria la trajectòria que va tenir a Lleida aquesta primera república, amb uns moviments socials interessants, també se despertava el moviment obrer, tot i que aquí sempre era molt moderat, perquè d'obrers hi havia pocs, però que es va començar a treballar ja alguns temes d'aquestos de reclamació de millores, sobretot dels gremis, algun gremi com per exemple el dels ferrers, que a nivell de tot l'Estat pues, van fer vaga perquè volien reduir la seva jornada laboral de 12 hores a 10 hores i mitja, cosa que van aconseguir finalment. És a dir,
sí, de 12 a 10 i mitja.
Sí, sí, exactament. És a dir, són aquelles coses que ara sorprenen amb l'època que estem vivint.
Oh, però si estem dient ara de la jornada laboral de 4 dies setmanals.
Correcte, correcte, per això mateix. I, bueno, i escassament fa 100 anys que es va aconseguir la de 8 hores, amb la que també va tenir influència, ja ho vam parlar en el seu moment, la famosa vaga de la canadenca que va sortir a la central de Camarasa. Però 50 anys abans doncs, va haver aquestes altres protestes que van ja començar. I ja s'intuïa que aquest moviment obrer, aquesta gent que havia deixat el camp o que eren menestrals, com aquí els ferrers, doncs, que tenien ja aquestes necessitats de millorar una mica les condicions de vida. Però bé, no va haver més oportunitat de fer grans canvis, tot i que va haver intents de fer una Constitució pròpia, també va haver intents de tenir un Estatut d'Autonomia, que tampoc va arribar a quallar. Per tant, molts projectes, però en 11 mesos no va donar per tant, perquè a més les disputes i les discussions i tot el tema que hi havia per intentar pagar i pagar els problemes més importants va fer que els propis presidents de la República es dediquessin als temes més grossos i l'altre no se'n van sortir. I a nivell local doncs, pràcticament tampoc no va haver més transcendència, tot i que sempre es pot treballar més i trobar alguna cosa més divertida que avui ja no parlarem perquè ja, si no, ens sortirem de temps i no podrem parlar de lo que volem per acabar una mica aquesta temporada, que és recordar que aquest cap de setmana tenim dues activitats i, com sempre hem fet, una mica d'explicació especial, valgui la redundància, al Turó de la Seu Vella, en les quals convidem a la gent que ens escolta a que es vulguin atensar. El dissabte, dia 15, tenim la trobada anual que es fa dels centres d'estudis de parla catalana del territori més occidental de Catalunya, que, per dir-ho d'una manera més llarga, agafa les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu, Aran, Andorra i la Franja. Tots els centres d'estudis que hi ha en aquestes comarques, en aquest territori, tenen aquesta trobada que aquest any es farà a la Seu Vella, sempre es fa itinerant en algun lloc d'aquest ampli territori, però aquest any, des de l'organització, han tingut una mica la gentilesa d'oferir-nos als amics de la Seu Vella, a l'associació Amics de la Seu Vella, que siguem els anfitrions, i per tant, la trobada es farà a la pròpia Seu Vella. A 9:45 del matí hi haurà una visita a la Seu Vella, que la gent que ja la conegui pues, la pot estalviar, però els que tinguin ganes de repetir pues, la farem amb molt de gust, fins a les 11, que és quan el sol ja començarà a apretar, i a la sala de la volta de la Canonja, allí tindrem les activitats del dematí, que seran bàsicament en clau parlar del patrimoni hidràulic, hidrològic i hidràulic. Ja que estem en època de sequera, ens va semblar que era interessant, i sobretot tenint en compte que els rius més importants del país estan quasi bé, el Segre, amb els dos afluents, el riu Agorsana i el Pallaresa, i tota la infraestructura que ha creat l'home de recs per canviar una mica el paisatge tan desolat que hi hauria aquí per la calor sense l'arribada d'aquesta aigua, doncs farem aquestes reflexions de la mà de dos autèntics professionals del món de l'aigua. Un és el magnífic i reconegut professor Carles Balàs, que parlarà sobretot de les riuades i de les inundacions que s'han produït al llarg de la història a la pròpia ciutat de Lleida. I després també la poesia que té els rius, que és els rius i la literatura, que també el farà un altre professor de la Universitat de Lleida, Andratx Badia. Després hi haurà els centres d'estudis que parlaran una mica de les seves experiències de treball amb l'aigua, i nosaltres, els amics de la Sovella, el que farem serà parlar de la relació que té l'aigua al turó de la Sovella, que és important. A vegades destructiva perquè fa caure muralles, però també coneix una mica d'on pot venir i que serà una mica el projecte que hi haurà de desenvolupar més endavant ja des del propi consorci de conèixer-lo més. Per aquí farem un tastet d'aquesta reflexió sobre la gestió que té el turó de la Sovella de l'aigua. Després d'aquest acte, a part del dinar familiar que farem, se farà a la tarda una visita a un dels punts més curiosos que tenim a Lleida relacionats amb l'aigua, que són les adoberies de la Paeria, i que agraïm a la secció d'arqueologia de la Paeria que ens obri en dissabte a la tarda aquest espai que està a la Rambla de Ferran, i que la gent que no el conegui, doncs animo a que el visiti, que això serà a un quart de cinc de la tarda. El dia següent, i ja per acabar, estem en vespres de Sant Jaume, i aquest any Sant Jaume està al voltant de les eleccions, per tant, no sé qui guanyarà, si Sant Jaume o els candidats, però en fi, de moment Sant Jaume és l'etapa fixa. I l'agrupació ilerdenca de pessebristes i també dels fanals de Sant Jaume fa com cada any la convocatòria a la seva festa grossa d'estiu, que és els fanalets, que en clau lleidatana i des de l'Associació d'Amics de la Sovella també fem un premi dedicat al fanalet que fa més referència al turó de la Sovella, i que ja aquest divendres mateix ja n'hi haurà el jurat per decidir-lo qui ha estat el guanyador, i també hi haurà l'exposició de tots els altres fanalets que s'han exposat al peu del Romeu. Però el diumenge, el dia 16, al dematí, a les 11, farem una visita al turó de la Sovella en clau Sant Jaume, és a dir, veure una mica la relació que té la Sovella amb el camí català de Sant Jaume, veure els elements de Sant Jaume que hi ha, entre altres, per exemple, per citar dos, el magnífic conjunt de tres capitells que hi ha a l'actual sacristia de l'antiga Sovella, però que abans era la capella de Sant Jaume, tres capitells que expliquen molt breument el judici que es fa a Sant Jaume, la mort d'en vell per martiri, el trasllat de les seves restes en barca per la Mediterrània fins a arribar a Galícia, l'exposició en un sarcòfag que seria la primera basílica de Compostela i els primers peregrins que arriben. Tot això està sintetitzat en tres capítols del segle XIII, que són els únics que trobarem en tot el camí de Sant Jaume, tots els camins que hi ha de Sant Jaume, l'únic lloc on trobem uns capítols que en tan poc espai expliquin tota aquesta història. I, a més, el que farem també és recordar una mica el Sant Drap, perquè és el que els peregrins pujaven a visitar i a conèixer, i a la Pia Almoina, les pintures, que actualment estan al Museu de Lleida, hi havia el lloc on donaven la gent de Lleida que tenia diners, un suport als pobres, però també als pelegrins. I és curiós que hi ha pintures de quatre pelegrins que porten les petxines, se nota que passaven per Lleida i anaven allí a fer la menjada, a part de visitar la seu, la catedral, i algú fins i tot que porta diverses petxines perquè ha fet el camí diverses vegades, inclús se va animar a fer el camí de la Terra Santa. Per tant, veiem, hi ha pelegrins que passaven per aquí molt sovint. Com, i això també ho recordarem, un dels nostres socis i artista estimat, que és Josep Maria Batlle, que cada any fa el seu camí i cada any, quan fa el camí, porta la seva vella arreu del camí, la divulga, l'explica amb les samarretes que fa, els dibuixos que dona a tothom, i que fa 4 anys va portar també la cartilla aquesta que porten els peregrins per anar segellant, i la va portar també en nom de la Sovella, i per tant va guanyar la Compostelana a la Sovella, l'ensenyarem a tothom. monument que ha guanyat la Compostelana. No físicament, no ha pogut traslladar-se a la Sorolla, però sí amb els peus del Josep Maria Valle de la Compostelana, el qual també és d'agrair.
Home, també et diria, Joan Ramon, que si un dia ens aixequem al matí i no hi ha la Sorolla al turó, més d'un ho notaríem, que no hi és.
Home, a l'hivern o a la tardor, quan comencen les boires i hi ha aquelles boires que no es veu, ja travessa a faltar alguna cosa, no? I quan fan aquelles fotos la gent i diu, mira com està avui, doncs pues és veritat. Ei, però... falta el referent a l'horitzó, que és la nostra identitat.
Que curiós això, mira, és el primer monument amb la cartilla feta,
Exacte. Sí. Les credencials ben guanyades i segellades. Ell va fer el seu, però al mateix temps firmava i va tenir d'haver gestions.
Si ho arribo a saber, li dono la meva també.
Això potser hauria estat més complicat perquè segurament és una per pelegrí. I aquest al ser el monument li anaven ficant les segellades i a l'arribar a Compostela, a Santiago, va haver gestions del nostre bisbe perquè ho entenguessin. Vale. Llavors li a la Compostelana, que és com se diu, perquè des d'ahir mateix se van estranyar i van dir, home, estàs assajat tota la cartilla, però això no és molt habitual. Però les gestions del nostre magnífic bisbe, Salvador Jiménez, van ser efectives i va aconseguir que es fes aquesta credencial que l'ensenyarem aquest diumenge a la gent que s'atansi per veure que veritablement és real.
Ja veieu que si teniu la feliç idea d'aquesta idea que he tingut jo, doncs no, que no es pot fer. S'ha d'anar i s'ha de caminar. Ni que sigui l'últim tram, però s'ha de caminar.
Correcte, s'ha de caminar i la sovella perquè no se pot marxar, perquè si no la trobaria va faltar. I per això la van fer d'aquesta manera, subrogada, però si no, la gent ha de caminar, el camí s'ha de fer caminant, el que dius, més llarg, més curt, amb albergues, amb hotels, inclús també es pot fer en cotxe, en tren, però bueno, l'important és anar a Santiago, fer una mica el camí, fer l'abraçada al Sant i recordar que és una de les festes grosses que tenim aquest estiu. I que a Lleida, la magnífica tradició que tenim de la punxa clavada al peu i que fa aquesta romeria, que ara ha estat considerada Festa Nacional de Catalunya des de l'any passat, per tant estem molt contents de que tingui aquest reconeixement, i que té en d'altres pobles transcendència també, però probablement val la pena recordar el de la Granja d'Escarp, que és probablement el segon lloc santiaguès, podríem dir, o de Sant Jaume, que tenim a les Terres de Lleida en importància, perquè tant l'església parroquial com una ermita que està a 3 quilòmetres del poble, que està dedicada a Sant Jaume, i allà també es fa la festa dels fanalets. I recordar que en aquesta ermita de Sant Jaume, que hi ha la Granja d'Escar, hi ha una, actualment és una ermita del segle XVIII, original ja del segle XVII, però que al costat hi ha una cova, una balma, on, segons la tradició, Sant Jaume, quan va baixar des de Lleida caminant fins a la granja, seguint el Segre, quan va arribar allí no s'havia acabat de curar del tot de la punxada que s'havia fet a Lleida, és a dir, que és déu-n'hi-do la punxada que tenia, perquè va fer aquests quilòmetres, i va estar reposant allí, en aquella cova, una temporada fins que es va recuperar. De fet, encara hi ha gent que va a la terra que hi ha en aquella cova i se fan emplastos, aquella tradició de la medicina antiga, per curar-se, a vegades, pues, picades de bitxos o malalties. I, per tant, aquesta tradició és el complement una mica de la festa que tenim aquí a Lleida, a més d'altres que podríem parlar d'altres pobles, com a Llardecans, que hi ha una empremta a la roca que diu que és la empremta de Sant Jaume, com va passar per allí. Per tant, Sant Jaume està molt arrelat al nostre territori, amb aquests diferents camins que es poden fer de nord a sud, d'est a oest, però sempre amb aquesta excusa d'anar al final a Compostela i recordar aquest sant que alguns diuen fins i tot que no va arribar a estar a Espanya, però que això és que la gent s'ho creu, i a l'època medieval se creu que el que està enterrat a Santiago de Compostela són les seves restes, i com a mínim el moviment cultural i social que va implicar aquest camí de Sant Jaume en l'època medieval sobretot, i que actualment hi ha molta gent que fa el camí i que queda emocionada de l'experiència, i no hem de deixar de vista que després d'anar a la Terra Santa, el segon lloc de peregrinació cristià més important, ha estat i és encara el camí de Sant Jaume.
Déu-n'hi-do. Per cert, has fet algun tram del camí de Sant Jaume?
Home, jo crec que tots els que ens estan escoltant han fet un tram, que és com a mínim des de Indíbil i Mandoni fins aquí als estudis de la COPE. Tot això és camí de Sant Jaume.
Ja, però aquí no et segellen, eh?
No, ja ho sé, no. Oficialment, anar caminant, no. Vaig guanyar el jubileu fa temps, però sempre ho vaig fer amb vehicles. I caminant, a part d'algun tram també així de camí, com pot ser doncs, per la zona dels Monegres, però molt puntual, i més que pot ser per fer Sant Jaume, jo la veritat que no he caminat,
però,
en aquest.
Escolta, aquest tram de camí que dius tu, el que passa des de l'Indíbil i Mandoni i marxaria pel que és l'antiga carretera de Saragossa, entenc, no?
correcte, correcte, sí, sí. S'agafa el que seria l'antiga via romana, entraria a la ciutat el pont vell, el pont de pedra romà, i a l'arribar allí, per això, a partir d'allí, de lo que seria els porxos, ja podem veure la senyal de Camí de Santiago i es poden anar seguint aquestes senyals i sortiria per la porta de Sant Antoni i després baixaria per la carretera antiga, però actualment sempre els camins pels peregrins s'allullen un pelet sempre si es pot de les carreteres sí, de cotxe, clar, perquè clar. És molt desagradable caminar pels cotxes. Llavors se va cap a Butxènit, pel camí del riu, passa per Butxènit va seguint entre la carretera i la zona del riu, i per aquí es pot arribar a Fraga i, bueno, i a Santiago, per descomptat, anar seguint les rutes. Sí,
sí. Cap on va? O sigui, va cap a Saragossa i després cap a Logroño, Lleó...
Seguint l'Ebre cap a Logroño i allí ja ha passat a Logroño quan arribes a Navarra, a Puente de la Reina i en Palmes amb el camí francès, que és l'altre, el camí més conegut de tots, el que baix de Roncesvalles, el que surt de l'altre costat de França, de Sant Jaume de Port. I, però, bueno, hi ha molts més camins. Hi ha el camí vell, el camí via per la cornisa cantàbrica, hi ha el camí, també el que l'anglès, que és el més curt, que els anglesos venien amb vaixell fins a la costa i d'allà anaven a Santiago. Llavors, en un parell de dies, aquest és el camí. Després està el camí de la Plata, el que puja des de baix, des d'Andalusia cap al nord. I aquí, a casa nostra, el català és aquest, el que entraria per Portbou, baixa més o menys seguint també el que és la carretera de l'interior passant per Girona fins a prop de Barcelona, perquè no arriba a entrar a Barcelona, se desvia cap a Montserrat, sí que passa per Montserrat, i de Montserrat ja, seguint més o menys, per situar-nos la carretera, l'autovia actual, arribaria a Lleida. Però arriba a Lleida, entra, també es fa una desviació, sobretot a partir de Belloc, passa per un camí més al nord de l'autovia, hi ha una desviació al col·legi. En el col·legi és un dels primers hosteries que s'han fet del camí de Sant Jaume. I això fa que també hi hagi camins alternatius, perquè fins clar. I tot, per exemple, des de Tàrrega hi ha una variant del camí que es pot fer anant cap a Balaguer, de Balaguer cap a Castelló de Farfanya, Alfarràs, i d'Alfarràs cap a Tamarit de Llitera, i vas per la zona més nord d'aquest camí també fins a arribar a la zona de Logroño, on tornes a enganxar. Per tant, hi ha moltes variables, moltes variants. Fins i tot aquest que dèiem de Lleida cap a la Granja d'Escarp va de nord a sud, és a dir que...
Sí, ja va quedar això, i a més al cap dels anys suposo que en van apareixent també i d'altres sí. Que es van movent per comoditat, com bé deies, perquè si passen carreteres o autopistes doncs s'ha de moure. Mira, jo per curiositat, ara les aplicacions aquestes noves de mapes, li he dit que vull anar de Lleida a Santiago de Compostela caminant. Sí. I, clar, evidentment no segueix el camí de Sant Jaume, però sí que també cap a Saragossa, i a partir d'allí va molt pla, passant per Palència, pel sud de Lleó, Ponferrada, i cap a Santiago. Són 881 quilòmetres que caminant te'ls pots fer amb la xifra de 182 hores.
Sí,
que això són uns 8 dies caminant dia i nit, vull dir, res de parar aquí, ni dormir ni menjar, res, 8 dies caminant.
Però si fas el ritme habitual, que són entre 25-30 quilòmetres, entre 20 i 30 quilòmetres, que és el que fa la majoria de pelegrins...
Pues t'has d'agafar 3 mesos de vacances, perquè és que si no...
Sí, home, molta gent el que fa és una setmana caminen un tram, l'any següent van i en part el tram següent i així ho van fent, no? Amb un mes es pot fer, de totes maneres, si camines això amb aquest ritme... 30 dies de 30 quilòmetres aproximadament.
Home, 30 quilòmetres al dia és una estoneta,
eh? Sí, no, perquè, només, pràcticament està caminant, doncs mira, 5 quilòmetres per hora, entre 4 i 5 quilòmetres, doncs són 6-7 hores. És la jornada laboral.
Això és la jornada... Hi ha molta gent que ho fa ara a les vacances. Hi ha molta gent que, és el que dius tu, gasta uns dies fent un tram. L'any següent, doncs, arrenca allí on es va quedar i, perquè clar, fer-lo des de Lleida... Doncs ja ho veieu, és molt lluny. Però hi ha molta gent que ho fa, això. És curiós. Sí. Vull dir, és una tradició que ha anat arrelant. Realment, al final, és igual si hi creus o no hi creus, caminar és sa. Això també és bo. I els paratges, pel que passa, estan bé.
Sí, la zona aquesta pot ser la que deia, és la de València, que és molt plana, és la que diuen que és potser més, entre cometes, avorrida, sí. Perquè és molt pla, però bueno, també té la seva gràcia. I si busques hores que no siguin de massa calor, ara a l'estiu, doncs també és molt agradable. Alguns fan el tram final de 100 quilòmetres, que són 3 dies caminant aproximadament, que és des de Sarrià fins a Santiago, alguns van en transport públic fins allí i agafen l'última estonada, l'última tongada. I després hi ha també, que és la tradició, això ja no és tan catòlic, però és també forma part de la tradició, que és, després d'haver arribat a Santiago i haver guanyat la Compostela i haver fet la braçada al Sant i tot això, s'arriben fins a Fisterra, que són encara 3 dies més de caminar, que és on acaba, de veritat, ja el món occidental, antigament, era el fi de la terra, com diu Fisterra, no? Mm. Allí, segons la tradició, ara s'ha prohibit una mica perquè, si no, contaminava molt. Clar. Molts cremaven allí les sabates.
El que quedava de les sabates.
El que quedava de les sabates, o les llançaven al mar, que encara era pitjor.
Però quines ara tradicions, ja... quines tradicions? És que sí. Això, tirar-la al mar...
Sí, però ara ja això sí que s'ha restringit bastant com és actual. Llavors, pots arribar a Fisterra, fas la festa de que has arribat al final de la terra...
I ja està, i no et cal contaminar res. No
és com a casa, et porten les sabates.
Molt bé, Joan Ramon González, hem parlat dels bussins d'història, com dèiem, tota una temporada acompanyant-nos els dilluns, i res, descansarem aquestes 6 setmanes i la primera de setembre hi tornem. Escolta, que ha estat un plaer, una abraçada gran, gaudeix i descansa tot el que puguis aquest estiu.
Pues el mateix a tu, Ricard. Un plaer, com sempre, tenir-te a l'altre costat del micro. I als oients, també, encara més, gràcies a ells es fa el programa i que tinguin també un bon estiu, que siguin feliços, que caminen força i coneguin i estimin més el patrimoni, que és el que seria un dels objectius, i la història, que és la que ha fet aquest patrimoni nostre.
I tant. Gràcies, cuida't.
Gràcies, adéu, Ricard.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sabeu que parlem d'esports amb la nostra tertúlia, la radiografia, que mira, aquestes darreres setmanes de temporada sempre doncs, ens quedem ja en plan d'anàlisi i mirant com s'estan construint els equips, però que durant tot l'any doncs, ens dediquem a observar i analitzar els resultats i els diferents moviments de tots els equips lleidatans, de tots, de molts, de tots no, de molts. Avui teníem previst la presència de la Marta Pereira, que és la presidenta d'aquesta Fundació d'Esport Lleida, bueno, per parlar justament d'aquest projecte que es va presentar fa unes quantes setmanes i que, bueno, que ens expliqués exactament doncs la marxa d'aquest projecte i quin era l'objectiu a curt i mig termini. Lamentablement, des del club ens van acabar informant a final de la setmana passada que no podria ser, i com que nosaltres doncs és la darrera setmana de temporada, doncs ja no serà fins a la tardor, si és que podem aconseguir que vingui la presidenta i ja en puguem parlar. Fins llavors, ara queden unes setmanes en les que s'ha d'acabar de tancar fitxatges, comencen les pretemporades, també els despatxos s'està acabant de fer números buscant com completar els pressupostos, i d'això parlarem avui amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Amb el Sergi Tor. Sergi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I amb la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Vanessa, per cert, el Balàfia Volei, ja ens vas dir que tenies pràcticament plantilla tancada, estaves esperant a veure si algun fitxatge de darrera hora. Crec que va arribar aquesta setmana passada el fitxatge o el tens a punt?
No, la setmana passada ja vam anunciar el fitxatge de l'Arnau, que és un noi jove que ve de Santa Margarida i els Monjos i que s'incorpora al nostre projecte, i aquesta setmana segurament tancarem un altre i en principi gairebé estarà tot tancat.
Molt bé, però val. Encara no el pots anunciar,
Bueno, falta res, falten un parell de cosetes i de seguida que pugui us ho explico, ja ho sabeu.
Molt bé. El Sergi Tor està rarament il·lusionat amb els fitxatges del Lleida Esportiu. Dic rarament perquè el Sergi és bastant pessimista quan parlem de futbol a Lleida. Però avui ha vingut i diu, escolta, m'està agradant els fitxatges del Lleida Esportiu.
Bueno, ho argumentaré. Primer, són temps d'il·lusionar-nos. Si no ens il·lusionem ara el mes de juliol,
malament anem. Però sí que és veritat que aquest pessimisme ve acumulat pels 20 anys que portem, 20 anys, no parlo de 2, 3, 4, sinó de 20 anys. Bueno, amb aquesta trajectòria sí que hi ha hagut algun punt de primavera, com vam eliminar la Real Societat o els penals de Sevilla, que van ser una llàstima, no? Però són l'última rua, crec que va ser el 2004, és a dir, si la féssim aquest any serien 20 anys. I sí que tinc que dir que, bueno, de cara a preguntar-me del Lleida Esportiu, perquè ja la setmana que ve comencen a entrenar, és a dir, el primer club que reanuda les activitats així d'equips professionals lleidatans. El dia 17 ja estan convocats, dilluns que ve, i el dia 20 comencen a entrenar, i el 27 ja hi ha el primer partit amistós davant del Teruel al Camp d'Esports. Doncs que ve, la plantilla que està fent, ja la diràs per què, doncs és il·lusionant. Primer, doncs la notícia d'última hora, Lleida ha fet oficial aquest matí una nova incorporació. Es tracta d'un futbolista de 22 anys francès, Stéphane Lele, que ha estat al Saint Etienne, que ja va entrenar l'any passat al Lleida Esportiu, però que es va lesionar. És un jugador de 1,85 m, francès també, amb passaport de Guadalupe. No ho sé si Xavi ha perdut a Guadalupe alguna vegada.
No.
Ibanés Ortega.
Guadalupe de on?
Guadalupe, home, de la illa de Guadalupe.
Ah.
Però és genial tenir un jugador de Guadalupe.
No, jo coneixo una Guadalupe.
Va. O una Lupe, no?
Sí.
He vist aquí les seves dades. Si em preguntes, aquest és bo o és dolent? No ho sé. És a dir, no l'he vist jugar mai, no?
Bueno, és que sobre el paper tots són bons.
Bueno, perquè sí, de veure... ara parlarem dels altres.
I després han de veure el camp.
Sí, no. Aleshores me parlava... Home, la il·lusió la tinc que aquest home... Bueno, l'Ella és un jugador doncs, que s'ha d'obrir, que tant de bo sigui bo, no? Juga de defensa, pot jugar per l'esquerra, és esquerrer, també de lateral i de central. Però bé, doncs les altres incorporacions, Pablo Díaz és un porter que el deu conèixer Viadero, perquè ve del Rayo Cantabria, però bé, les de Fer Cortijo, Ton Ripoll, Sergio Montero, són tres homes importants, és a dir, són tres futbolistes, a part d'una edat d'entre 23 i 25 anys, amb experiència al grup 3 de segona B, i per tant, Cortijo, Ripoll i Montero són tres jugadors importants.
Bueno,
i ja Javi Soto té 20 anyets.
Sí, però tot això, sobre el paper, som tots importants i tots són bons, no? Però... després al terreny de joc, clar, veurem què passarà.
No, hi ha moltes coses. Ha... Sí,
aquí la gran avantatge és que més o menys els jugadors aquests se suposa que els ha demanat a l'entrenador.
Sí.
Per tant, ja no és...
Viadero Mané.
Claro, ja no
el preu el posa Luis, ja. El que faltaria, com ha claro. De ser. Per tant, la cadena de mando també la considero oportuna. Després, clar, una temporada...
És bona perquè, evidentment, la part econòmica l'ha de tractar la persona que està posant els diners o el president, però que la part esportiva la comandi l'entrenador...
És com a dir, després l'entrenador s'equivocarà o no, efectivament. I posa'm un any, i això sap també la Vanessa, que és presidenta, passen amb un jugador perquè són persones humanes, i jo mateix, sí. Pots tenir un any complicat a nivell humà, pot haver-hi separacions, pot haver-hi de funcions, i hi ha jugadors que tu esperes un rendiment, que després a vegades passen per coses, en tenen un altre, o fins i tot haver-hi jugadors que t'augmenten. No? Però això forma part ja no del procés de l'esport, sinó de la vida. Però com a mínim, si fitxes un jugador de l'Alzira, de la penya deportiva, que els has vist jugar, home, tenen una garantia de que saben on aniran i per això doncs jo he dit que estic relativament il·lusionat.
Bueno, veurem sobre la marxa, a veure com ens anirà, vull dir, a veure, francament, jo també estic il·lusionat amb aquest nou projecte. Per què? Perquè ve des de la base, ve des de que el que diu l'entrenador, no són coses aquestes. Per tant, si l'entrenador van veure que era el gran hàndicap per renovar i tornar a tindre i que sap de què va l'assumpte, doncs bueno, és aquí.
I després s'han renovat, per acabar, s'ha renovat a Iñaki, Campins, Figueres i Agüero, sobretot Campins, Figueres i Agüero, jo crec que era clau la seva renovació, i falten dos, que són Gaixas i Xuli.
Per això, important.
Gaixas i Xuli més que Agüero, Campins i Figueres? Jo
el ficaria al mateix sac.
Val, jo sé que en el cas de Gaixas ell està esperant un primer a fer, és normal, i si bueno, no, l'han trucat molts equips de segon i ha dit que si per jugar a segona es quedaria
ja el Lleida. Lleida. Sí. Ull, que cada vegada està més a prop el moment en el que Xavi Pérez torni al Camp d'Esports. Eh?
Aviat. Quan marxen els ocupes, tornarem al puesto.
No, només falta que signin un document.
Bueno, l'has vist, el document?
No.
L'has sentit parlar-hi?
El regidor Jackson Quiñones, jo ja li vaig deixar caure i em va dir que treballen en el tema.
Pues que vagin treballant, que són 4 anys.
Ja no és fàcil, això, si és que fàcil. No és gaire complicat,
aquest
tema. S'haurà
de treballar de manera imminent, que els entrenaments s'han de fer allí, i els primers amistosos també, no?
El Santa Coloma de Andorra, avui he entrenat a... Home, però aviam, que el Lleida Esportiu continua al Camp d'Esport, ningú, no sé.
Sí.
No sé, però això és una lògica, si no, qui va? Ja. Reitero, bueno, no sé.
Vanessa Ortega, per cert, no t'ho he preguntat, però jo ho donem per feta. Vosaltres seguiu el Juanjo Garra la temporada vinent.
Esperem que sí. No tinc cap input que no, i no, necessito el Juanjo Garra a full perquè creixem moltíssim i ja vaig parlar amb el regidor que tenim un problema d'instal·lacions gran, molt gran.
Clar. Vanessa Ortega, mira, aprofito així per antena, que igual hi ha algú que també té aquesta consulta. L'altre dia em va contactar una persona que té un fill que farà 15 anys i que li està agradant el vòlei. Sí. Us pot trucar o ja esteu plens?
No, ens pot trucar, perquè el que estem fent és que segurament haurem de fer dos equips per categoria.
Ajà.
Lo nunca visto.
Sí.
Clar, per això necessites la instal·lació, eh? Em sembla que hem perdut a la Vanessa.
Dos equips per categoria, està molt
dos
bé.
Dos equips per categoria.
Molt bé, vòlei masculí.
És molt i més en el vòlei.
Suposo que és infantil, cadet i juvenil, suposo, eh?
Vanessa, perdó, que t'havíem perdut.
Perdó.
Dos equips per categoria, ens estaves dient?
Dos equips per categoria vol dir dos infantils, dos cadets, dos juvenils i a júnior només un.
Ajà.
Però sí que és veritat que tenim moltíssim auge en aquestes edats, entre 12 i 16, doncs tenim moltíssim interès.
Això és infantils i cadets.
Infantil, cadets, sí, i algun juvenil també està venint, ja et dic. De juvenils, només per començar, ja tenim 25.
Déu-n'hi-do.
Cada equip n'hauria d'haver entre 12 i 14 com a màxim. Uh-huh. Llavors, bueno, pues us feu la idea, de cadet també tenim 23. Vull dir que estem tenint moltíssimes inscripcions i moltíssim interès. Mm. Amb el campus que estem fent ara d'estiu, pues, perquè us feu una idea, el 75% dels nens que hi ha són de fora del club. O sigui, habitualment els campus es fan pels nens que tenim al club, el 75% són de fora. I amb això ja us imagineu
l'interès que hi ha. Un tant per cent igual segueix. Escolta, així, quants dies a la setmana entrenen, per exemple, un cadet o un infantil?
Un cadet infantil federat entrena 3 dies.
3 dies a la setmana.
I possiblement cap a la segona fase de la lliga ja comença a entrenar un quart dia per tenir més volum d'entrenament.
Clar, se t'estava quedant petit, el Juanjo Garra, doncs.
Se m'està quedant petit, no m'agrada pues això, perquè els pavellons no són dels clubs, són de la ciutat i són per a tothom, però sí que és cert que ens costa molt créixer i sobretot esports com el nostre, que no és tan fàcil com el futbol o el bàsquet de tenir tants nens jugant. Clar, llavors, si tens aquest tope, costa molt continuar treballant, perquè no cal que anem a fer promoció ni difusió del vòlei si no els puc tenir després del
club.
Clar. Llavors, el que estem fent amb el voleibolitzat, que precisament, bueno, per això neix també, no?, és que hi hagi vòlei a les escoles. I ja tenim entre 8 i 10 escoles que volen fer vòlei. Vull dir que el que no podem tenir al club ho farem a les escoles, però sí que és veritat que a nivell de club això ens està mermant, sí.
Molt bé. Doncs escolta, enhorabona. Ara parlant del bàsquet, que deia la Vanessa, Sergi i Xavi, bueno, el Força Lleida ha tancat una temporada notable. Al final no es va passar de la primera fase del play-off, però es va aconseguir l'objectiu, que era classificar-se pel play-off. Potser cap a final de temporada i després de la marxa del jugador franquícia, doncs es va notar, però la temporada ha estat notable. Com s'està preparant per la propera? Perquè, clar, el llistó està alt.
Bueno, s'ha renovat ja Rafa Villar,
sí,
campió del món amb Espanya, també a Cuellar.
Sí, hi ha dues o tres renovacions.
Lobo també, s'ha ofert doncs la renovació, sembla que Hurtasson una mica a Brito.
Bueno, veurem Hurtasson.
Hurtasson, veurem el mercat, i comencen a aparèixer els noms. Aviam, Juan i Marcos, evidentment,
no,
és impossible,
al
bàsquet Girona, i sempre... Aquí el problema sempre és el pes econòmic. És a dir, com sempre parlem, el mercat és el pes econòmic. És a dir, el pes econòmic d'un milió d'euros doncs està bé, però no et fica la primera línia dels favorits. I aleshores, com que no et fica la primera línia, has d'esperar que tanqui Estudiantes, has d'esperar que tanqui Fuenlabrada...
Si hi ha un descarte per algun cantó que pugui arribar a vindre.
Però primer tanquen els que tenen més.
És un bon lloc per venir.
O tots, un bon lloc.
Tot. Bueno, però el Força Lleida ja és
sí,
un equip...
Per nom, que sí, per nom.
Però el vol volen Estudiantes, si Estudiantes te paga 300
ja sé,
i tu 100,
ja sé,
i però... la clau és l'economia.
Clar, evidentment.
L'economia.
Vull dir, però que això costa, el que passa és que...
És un sudoku que has d'anar a casa.
Sí, hem d'anar encaixant peces
claro.
A última hora sempre. I és
però
per això,
el jugador
és un
bo,
tema econòmic, com
primer és per anar a CB.
Sí, clar.
Primer és per anar, l'Espanyol sobretot preocupa, és a CB, Miguel González, Marcos...
Sí,
però... Aleshores, si no van a la ACB, a veure, bueno, si va a l'EP, i soc bo a veure el contracte.
Los
tornarà a ser un any difícil, eh? Vull dir,
no,
vull dir
que... bueno, difícil.
Que sí, sentit? Difícil perquè era primer. Vull dir,
home, clar, home, és primer, home, sí.
A més, hi ha equips
home,
que se la juguen.
Per això t'ho dic, esquivar el playoff és molt gormant, llavors... però que és difícil quedar primer.
Home,
que,
clar,
que hi ha equips molt grans que s'han tornat a quedar a les portes, eh?
Claro. Inicialment aquí per quedar primers, és a dir, ara hi ha quatre clubs que teòricament doncs, estan més forts que nosaltres, que són Estudiantes i Burgos, i els dos que han baixat són quatre,
sí, sí.
A partir d'aquí d'aquests quatre doncs, Valladolid també té sempre una inversió forta, nosaltres estarem allà, però clar, és per això dic que el mercat has d'esperar que aquests clubs tanquin.
Hora,
Per cert, que se m'ha oblidat abans, que ja es va confirmar en el seu moment el grup, torno al futbol puntualment, el grup on jugarà el Lleida Esportiu. S'havia dit que potser hi hauria la possibilitat de tornar al grup aragonès, sí. Però al final, Sergi, res d'això.
Sí, a part és un pèssim grup. És un grup molt dolent i aquí sí que té molta influència on jugues. Però una cosa curiosa, perquè clar, a totes les categories hi ha una o dos, però aquí n'hi ha cinc. A segona federació hi ha cinc grups.
Sí, clar.
Aleshores, d'haver anat a l'aragonès i de Navarra a l'anar on hem caigut... Te pot canviar
caigut
tot
el de sempre.
L'únic
que ens han tret és l'Alacant.
No, l'Alacant hi és.
Ah, hi és.
Sí, l'Hércules hi és, per això. Horrorós, horrorós. És un grup
jo diria
horrorós.
Que és el més fort.
No, 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 no,
Catalunya,
no, amb això discrepo.
País
és
Valencià,
el més
Balears.
Agre i el més desagradable. Perquè hi ha 12 camps, 12, 36 punts, que el jugues amb una superfície de gespa artificial. I no hi ha cap superfície de gespa artificial igual.
Ah, no.
Perquè són un de cautxo vell, un de cautxo nou, sí. Un de nova generació, un de quarta. Anem al camp de... per tots, eh? O sigui, són ja quatre camps de gespa natural, que són Espanyol B, València Mestalla, Alzira i Hèrcules. Tota la resta són camps, com l'Hèrcules li passa el mateix,
sí,
infames.
Sí, 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 sí.
Per això és un grup tan complicat i molt agre. Aquest any, anar a Europa i a Sant Andreu, on hi haurà 3.000 persones pensant en l'eufòria de l'ascens, serà un infern. Per nosaltres, per l'Hèrcules, per tots, eh?
Sí, però,
és a dir, per tots. Però, per tant, la clau serà el camp d'esports.
Però jo torno a dir que futbolísticament...
Això ho diem cada any, eh?
Jo crec que futbolísticament és el grup més fort.
Sí, però no va pujar ni una.
Bueno,
van caure tots a la primera
ronda. Bueno,
és el grup més agre, més desagradable...
Perquè van arribar desgastats, Sergi. Van arribar
desgastats. No, perquè els altres també juguen bé.
Sí.
Però clar, l'important d'haver anat a l'aragonès i d'haver anat al navarrès és que són tots camps de gespa natural. En trobes un, però no hi ha cap grup amb 12 camps d'aquesta superfície. Aquí hi ha el problema. Aquí és. I són camps de salta, refusa, salta, refusa.
Comunitat Valenciana, Catalunya i Balears.
Sí, sí.
Balears,
sí. Nosaltres havia un excedent, però finalment ha caigut tot igual. No, i a part, una cosa important, els diners. Perquè tu jugaves en aquell projecte de Navarra i tal, i t'estudiaves una mà de diners de gasolina i hotels, que són diners improductius. Sí. Brutal, eh? És que te pot anar de gastar-te 30.000 euros un equip de ben col·locat a que te'n puguis gastar 100.000.
Sí, sí.
No, si no, 150.000 euros improductius perquè és gasolina i hotels.
Sí, sí.
I a més dels diners, sempre parlem, no en sobra ni un cèntim.
No, són tres jugadors top, eh?
Sí, sí, sí.
Perdona, són, amb aquesta categoria que tot està igualat, tres jugadors top. De fitxar de 30 o 40.000 euros a gastar-te'ls en hotels... Sí. Que no valen per a res. No sé, Vanessa, com té aquest any el dels desplaçaments, però clar, això és una part important de l'economia dels clubs.
Sí, sí, bastant important. De fet, encara estem esperant el calendari per saber de què mal tenem que morir. Vull dir que si ens toquem Canàries, si ens toquem Balears, doncs és veritat que això és diferent, el pressupost canvia bastant.
Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, que estem a punt d'arribar...
I són diners improductius.
Sí,
evidentment.
Sí, i després...
No et fan ni millor ni pitjor.
I afegeixo, els quatre clubs que tenen camp de gespa natural, especialment aquí seria l'Alzira, Hèrcules i Lleida, perquè són els que no són clubs de grans, clar, tenen també la despesa del camp.
Ah, no, clar.
La despesa de cuidar el camp. Els altres, mira, gesta artificial col·locada, segon, clar, anem a segon, és que el Lleida ho va intentar de totes maneres marxar, res a dir, ara estem amb aquest grup, s'ha de jugar i punt final, però sí que el grup és molt agre, és molt desagradable.
Estem a punt d'arribar a les dues. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, com sempre, un plaer que hagués estat amb nosaltres, que ens hagués acompanyat tota aquesta temporada, fent mans i mànigues, gràcies a les noves tecnologies. Fes un parèntesi ara aquestes properes setmanes, desconnecta, descansa, almenys de la ràdio. De presidenta suposo que no et toca encara fer vacances, eh?
No toque, però bueno, encantada de poder-ho fer i encantada de compartir aquests mesos amb vosaltres i les tertúlies dels dilluns, i que passeu superbon estiu.
I tant. Una abraçada gran i ens tornem a escoltar la primera de setembre, ja?
Gràcies, una abraçada.
Xavi Pérez, que cada vegada està més a prop que el Xavi torni al camp d'esports.
Exacte.
El Lleida de Teruel, estàs aquí, Lleida? Anem los dos?
No, només ha de solucionar una tonteria.
Però el 27 de juliol, estàs aquí, Lleida, anem los dos, home, anem els dos. Ve el Teruel.
Teruel, sí, exacte. També existe.
Sí, i tant, més que nosaltres, que ha pujat.
Xavi Pérez, no ho recordo ara, no has fallat ni un dia.
Ni un dia.
Ni un dia. Tota la temporada aquí.
Pedra picada.
T'animes a seguir la temporada vinent?
Bueno, pues sí, home, sí. Si voleu vosaltres, sí. Si voleu vosaltres, sí, home. Si no, no, home.
Escolta, va, descansa força.
Molt bé.
Aprofita l'estiu. No sé si t'agrada la calor o no, però si no t'agrada l'hauràs de patir, perquè farà de calor.
Estem a Lleida.
La primera de setembre i tornem. Per cert, Sergi, la primera de setembre... Segona federació, quan comença?
Sí, 2-3.
O sigui, ja tornarem amb resultat.
Primera jornada, 2-3.
Primera jornada. 2-3?
Sí, cap de setmana del 2-3, primera jornada. Però això, Lleida comença a entrenar ja la setmana que ve.
Bueno, és que a la primera ja anirem 4 punts davant.
Xavi, una abraçada gran.
La primera divisió comença el 12-13 d'agost.
Que marxem a les dues, va. Xavi, una abraçada, bon estiu.
Vinga, cuideu-se, bon estiu.
Soc el Ricard, demà i tornem a les 12:20.